Fa poc més d'un mes us parlàvem del cas de l'edifici d'on Pepe a Sant Josep de sa Talaia, Eivissa, i de la incertesa en què vivien els seus veïns que per evitar el seu desallotjament per part del consistori Josepí havien demanat la suspensió cautelar al jutjat del contenciós número 1 de Palma. Doncs bé, a finals de la passada setmana se sabia que la jutgessa encarregada del cas havia desestimat aquesta suspensió cautelar del desallotjament. Això sí, supeditant l'evacuació de les escales 3, 4 i 5 del Don Pepe a una solució per al reallotjament temporal dels veïns. Al de fora far volem tornar a connectar aquest matí amb els veïns afectats per saber de primera mà quina pot ser l'evolució de la seva situació actual i quines opcions els plantegen des de les administracions. És per això que comptem de nou amb Sílvia Hernández, de la seva portaveu. Hola, Sílvia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Deixa'm fer un petit resum, un poc, perquè la gent de Formentera es situï bé. Recordem que segons l'Ajuntament de Sant Josep, el vostre edifici doncs, està en perill de desbocament i per això, diguem-ne, que ha decretat el seu desallotjament.
Sí.
Llavors, vosaltres heu recorregut aquesta decisió municipal i què heu al·legat?
Bé, nosaltres tenim, comptem amb un equip de 3 arquitectes que han estat fent un estudi de l'edifici, dels dos edificis a més, i han determinat, mitjançant uns quants informes, que aquest edifici és evident que té unes patologies, perquè nosaltres hem demanat la llicència de rehabilitació i no ens la donen, diguem. Nosaltres reconeixem que aquest edifici té unes patologies que són perfectament identificades i són perfectament reparables per mitjans normals. I també els nostres arquitectes diuen que aquest edifici no té perill de caiguda o de caiguda imminent, com diu el consistori, que està sota l'etiqueta de caiguda imminent des de fa un any. I la definició de la paraula imminent no dona tant de temps de marge. Yeah. Aleshores, pues res, nosaltres tenim aquests informes, els tècnics nostres han visitat totes i cadascuna de les vivendes dels dos blocs, a diferència de l'Ajuntament, que els seus tècnics només han visitat dos o tres vivendes de les escales aquestes en qüestió i ha tingut accés a l'escala 1, que va ser desnonada l'any passat, i a l'escala... només a l'escala 1, que va ser desnonada l'any passat, perquè a l'escala 2, si bé va ser desnonada també l'any passat, no han pogut entrar perquè han demanat una ordre judicial per entrar en les vivendes d'aquestes escales i el jutge no els hi ha concedit de moment.
A més, cal recordar la situació d'alguns d'aquests veïns i veïnes, no? Deixant a part ja que siguin persones que tenen ja dos mans al càrrec, etc. Molts d'ells no viuen de lloguer, sinó que han comprat el seu pis o apartament, amb la qual tenen un deute contret amb el banc que no desapareixerà,
No, clar que no. Encara, a pesar de lo que diuen, no? Perquè ens consta que s'han dit, o s'ha dit per part del consistori, que bé, amb una declaració de ruïna no s'hauria de pagar la hipoteca. S'ha dit això, després s'ha desdit, en fi, que s'envien missatges una mica contradictoris, no? La certesa és que alguns veïns han demanat al seu banc, als seus seguros, d'habitatge i tal, i el fet de que això es declarés ruïna o el que sigui no implica deixar de pagar la hipoteca. I jo, per exemple, tinc una hipoteca de 80.000 euros que encara hauré de seguir pagant, passi el que passi, no? És a dir, hi ha gent que... O sigui, la major part dels veïns són propietaris i dels que viuen a l'edifici són propietaris i això els suposaria la ruïna total. Per què? Perquè tindrien la seva hipoteca més un lloguer, no? A Eivissa, un lloguer, estan parlant de no menys de 1.000 euros al mes.
No, clar, a més, anar pagant una hipoteca que no és res. Si almenys encara hi vius, a la casa, però clar, si ja n'hi ha això... Bé.
Claro, imagina, jo estic desnonada de la primera escala fa un any, tinc la sort de que puc viure a casa d'un familiar, però jo encara estic pagant la meva hipoteca, estic pagant el comptador mínim de llum... de llum, estic pagant un puesto on tenir les meues coses, totes les coses de la meua vida, totes les coses de la meua casa, estic pagant la comunitat, estic pagant Civi, que me van cobrar l'any passat en agost i aquest any segurament m'ho cobraran una altra volta. És a dir, tinc totes aquestes despeses com si estigués vivint a casa meva i no estic. Estic a casa d'un familiar, però és que tenim vecins de l'escala 1 i 2 que estan pagant tot això, però a més estan pagant un lloguer. Ara mateix tenim casos tan tremendos com gent que va demanar que s'aturés, diguem, momentàniament la seva hipoteca. Ara això s'ha acabat, han de continuar pagant la seva hipoteca i tinc una vecina, per exemple, que estan a punt d'embargar-li el seu cotxe. Tinc gent que està arruïnada, s'ha arruïnat amb això, perquè no poden fer front a la hipoteca i 1.000 euros de lloguer, encara que han rebut alguna ajuda de l'Ajuntament, però això no és suficient. Nosaltres tenim una casa, aquesta casa no cau. Nosaltres som persones conscients i responsables. Si això caigués, seríem els primers que no estaríem vivint allí. I, a més, confiem en el que diuen els nostres tècnics. L'Ajuntament va intentar desnonar el dia 7 de juliol, de juny, a les escales 3, 4 i 5, sí, amb uns informes de l'any passat, del 2020, i que es referien a l'escala 1 i 2. Com es menja això?
No, sí, bé, és que m'estic fent una pregunta. Per què tant d'interès en desallotjar-vos? Què hi volen fer allà?
A veure, el que me varen dir en primer moment, quan me varen desnonar, a jo i als meus vecins, és que això s'havia de tirar baix. Ja està. A partir d'allí han estat, diguem, muntant al voltant d'aquesta idea tot el necessari per donar una apariència de veritat, no? Sí. Primer que no tenim llicència, que no apareix la llicència. Bé, no apareix la llicència, però nosaltres han demostrat indicis més que suficients de que això tenia llicència. Estan parlant del bloc A, que diuen que no troben la llicència, però que no es trobi no vull dir que no vol dir que no existeixi o hagués existit, no? Nosaltres tenim una escriptura d'obra nova de l'any 1975 en la que estan aquestes dues vivendes. Nosaltres tenim que s'han pagat impostos des d'ençà. Aquests dos edificis no estan amagats. Aquests dos edificis estan ben a la vista.
No, a més, Sílvia, oi que quan per exemple, estàs a punt d'aterrar a l'aeroport, són aquells edificis grocs que veus, sí, ben a prop del mar al costat de l'aeroport, oi?
Exacte, aquests dos. Sí, són aquests dos. I també he de dir que quan es varen construir, aquesta zona era zona urbana, eh? I a més, hi ha un pla d'urbanisme que es va presentar a l'Ajuntament i va tenir una primera aprovació del 1975, i en aquest pla es diu perfectament que estan aquests dos edificis. O sigui que no és una cosa que estigués amagada. Ja. No es pot dir que no hi ha llicència. Es pot dir que s'ha perdut la llicència, s'ha traspapelat la llicència. Es poden dir coses així, però a més, aquesta és la llicència del bloc A, que no es troba. Però el bloc B s'ha fet amb llicència, amb el mateix projecte del bloc A, perquè era un projecte de dos edificis, i del bloc B sí que es troba la llicència. Com pot haver-hi un bloc B sense que n'hi hagi un bloc A? A més, tenim els permisos dels militars, que era un requisit previ, sí, és a dir, sí, sí. Hi ha molts indicis, però el que aleguen és que, com que no tenim llicència, estan fora d'ordenació, i com estan fora d'ordenació, estan sotmesos a l'article 129.2b de la LUIP, i que no permet, aquest article no permet fer cap obra. Això és la primera, diguem, excusa que s'ha muntat al voltant de tot això.
És que jo em pregunto, després, Sílvia, tu sí. No sé, però sospito que no serà l'únic immoble a les Balears o a les Pitiuses d'aquella dècada, dels 70, que no té llicència o que li falta algun paper. Estem parlant dels anys 70, l'urbanisme aquí, ja em diràs.
Està claríssim. Això és que pot ser que no es trobin els papers. O sigui, al llarg de tots aquests anys passen moltes coses en un ajuntament. Poden haver passat mil coses, però no de plano dir això no té llicència i hem de desbocar-lo. Desbocar l'edifici, desnonar a 100 típico de famílies perquè volen fer el mateix amb el bloc B que en el bloc A i tal. Ara, després de la primera... O sigui, de la primera excusa, després ve l'excusa de que està molt malament, molt malament. Això és el que diu el senyor alcalde i conseller d'Urbanisme, diguem.
Sí, el regidor, no? El regidor, sí.
El regidor d'Urbanisme, exacte. Diu, molt malament, molt mal, però perdoni, molt malament en base a què? En base a un informe que han fet que només han accedit a una escala? En base a què? A que s'ha caigut uns trossos de sa bovedilla d'un habitatge? En base a quins informes? En base a uns informes que diuen que no està tot malament. En base a uns informes que diuen que els edificis es sustenta sobre murs de càrrega, no sobre jàssenes. I només hi ha una jàssena que està afectada i que és perfectament reparable. A més, s'ha apuntalat, l'Ajuntament ha apuntalat tot això. Ara està més que... Si hi havia algun dubte, ara està més que segur tot, no? Hi ha molts edificis a tota Espanya que està fa anys i més anys apuntalats i la gent viu entre puntals.
Bé.
I no hi ha cap problema, no? És a dir, apuntalatges baixos de l'escala 1 i part de l'escala 2, que ells deien que estaven tot malament, ara no hi ha cap problema a la resta de l'edifici.
Sílvia, l'Ajuntament, o no sé si altres administracions, us intenten ajudar a compensar d'alguna manera?
Pues, a veure, el Consell Insular mos està ajudant molt, diguem, en realitat. Per què? Pues perquè ells també veuen que hi ha solució, o sigui, que hi ha solucions i que no hi ha una intenció política, diguem, per ajudar-nos, no? La part més fàcil és enderrocar això i adeu, ja està. El Consell Insular mos està ajudant. El govern balear, que tenim el conseller de Vivenda, és l'antic batle de l'Ajuntament de Sant Josep.
N'Agustinet, sí.
Josep Maria Ribas, n'Agustinet. Pues en principi, pues no sé, jo vaig pensar que tenia un talent molt negociador, no? Perquè jo vaig tenir moltes reunions amb ell i tot l'equip i després vaig tenir una reunió privada amb ell. I jo pues vaig intuir, vaig pensar que tenia un talent molt negociador. Ara, francament, no ho sé, perquè ni s'ha posat en contacte amb mi, han fet reunions sense comptar, o almenys una reunió sense comptar... amb naltros, que som la part afectada, i amb el nostre advocat, o amb el Consell Insular, que també havia oferit l'ajuda, és a dir, han fet reunions per trobar una solució entre ells, entre el govern balear i l'Ajuntament de Sant Josep. I a naltros no mos han dit res. No sé, hi ha solucions, per exemple, hi ha una llicència, és un tipus de llicència especial que ha de comptar amb el vistiplau d'administracions, i entre elles el govern balear i el mateix Ajuntament, i es podria demanar o donar una llicència en interès social i no han contemplat aquesta opció.
Us han ofert sous?
Com?
Sous us han ofert?
Sí, sí, us han ofert 1.900.000 euros.
Entre tots?
Per tot l'edifici, per tot el bloc.
Això quan et queda, per exemple, tu? Tu que deus encara 80.000
euros.
Quan?
Més o menys queden per cada vivenda uns 20 i pico de mil euros, entre 20 i 30 mil. Això s'ha de repartir per coeficient, diguem, no?
Ja.
I els 1.900.000 euros serien uns 20 i pico de mil euros per vegir.
Clar, sí, en el teu cas, em diràs, tu deus 80.000 euros al senyor banc i et donen entre 20 i 30 mil. Bé, i algun recurs habitacional? Dic, perquè clar, si aquest desallotjament, segons l'Ajuntament, que el vol fer de forma imminent, doncs ha de tirar endavant, on us posareu a dormir vosaltres?
Pues mira, jo te puc dir que jo vaig estar 2 mesos i mig visquent a un apart hotel a Platja d'Embosa. Aquest apart hotel era una única habitació en la que en un extrem hi havia la cuina amb una nevera d'hotel i a l'altre extrem el llit. Jo vaig estar visquent així 2 mesos i mig.
Això t'ho va oferir l'Ajuntament, entenc, no?
Això m'ho va oferir l'Ajuntament. Sí. Quan me va desnonar, me va enviar allí. Això no és una vivenda digna, això no considerem que sigui una vivenda, això és una part hotel i una cosa superprovisional. L'autor diu exactament que s'ha de proporcionar una vivenda de manera temporal, però aquesta temporalitat en una altra banda de l'auto, o bueno, en el mateix part dispositiva de l'auto, diu que mientras se realizan las obras necesarias para la estabilidad del edificio, garantizando la seguridad de sus ocupantes, si técnicamente fuera viable. Eso significa que las obras no duran 2 meses y medio y hasta obtener o comenzar o valorar el inicio de estas obras pasará un tiempo, es decir, no serán 2 meses y medio. Nosotros hemos interpretado este auto, nosotros hemos interpretado aquest auto com una victòria agredolça, no? Perquè en primer lloc és trist perquè els veïns haurien d'abandonar els seus habitatges, però la part positiva és que supervita que l'Ajuntament faciliti una alternativa digna, és a dir, un habitatge, no una habitació d'apart hotel, i mentre s'executin les obres de consolidació, no durant 2 mesos.
Però les obres de què? Perquè l'edifici ha d'anar a terra o no?
No, les obres... el que hem de dir és que el jutge no ha entrat a valorar el fons del tema, és a dir, i és un aspecte positiu d'aquest auto és que la jutgessa ha valorat la complexitat del tema i la força dels nostres informes, que han establert un dubte raonable quant a l'estat de l'edifici.
Entenem.
I ha decidit que el tema necessita un procediment ordinari per ser valorat en la seva justa mesura. És a dir, a la jutgessa li han arribat els nostres informes i els informes de l'Ajuntament. I no ho ha vist clar. Mirant els nostres informes, no ho ha vist clar. I com que no ho ha vist clar, ha decidit que ho ha de mirar en un procediment ordinari. És a dir, no vol dir que no es valora si és tècnicament possible o no. El que es diu és que primer ho mirarem en un procediment ordinari. Evidentment, s'ha de curar en salut, diguem, no? I dir aquesta coletilla de si fos tècnicament possible. Evidentment, això serà una d'aquestes coses que valoraran en el procediment ordinari, no? Nosaltres ja sabem que és tècnicament possible, nosaltres ja sabem el que s'ha de fer, nosaltres tenim les patologies identificades, fotografiades i tot això, saps? Aleshores, pues, hem d'esperar. Però la part positiva és que nosaltres, amb els nostres informes, un dubte raonable.
Entenem. Sílvia, els veïns que queden dins del Don Pepe, entenem que no volen marxar de cap manera i que la seva postura és resistir, és això?
Sí, sí, clar. Nosaltres volem. Si hem de sortir, evidentment s'haurà d'obeir el que digui la jutgessa, no? Però en la seva total extensió i amb la correcta interpretació, és a dir, naltros els veïns abandonaran el seu habitatge si l'Ajuntament es proveeix d'una vivenda digna que no es repeteix un apart hotel i mentre s'executin les obres de consolidació, que no és durant 2 mesos, el temps necessari, és a dir, en aquest cas sí, mentrestant no.
Entenem. I
no ens conformarem amb un apart hotel per 2 mesos perquè això no és el que diu l'auto.
Sílvia, pel que fa a tu, tu tens esperances de tornar a Cateu al Don Pepe o ja ho dones per perdut?
Jo tinc esperances de tornar a Cameua perquè jo, diguem, en certa manera, sóc una mica afortunada, no? Perquè estic en totes les reunions, com sóc la presidenta de la comunitat i la veritat és que m'he implicat molt en aquest tema perquè sóc propietari i per propietària i perquè sóc la presidenta i me vas comprometre amb els meus veïns a dur endavant les meves funcions, he estat en totes les reunions. Jo ahir mateix vaig estar en una reunió amb els tècnics nostres, no? Jo sé com estan les coses. Sé com estan les coses, tant a nivell tècnic i sé com estan les coses tant a nivell legal. I sé que això és una cosa que solucionarà tard o d'hora, però solucionarà. Perquè, a més, hi ha una cosa molt important. Tenim tota l'opinió pública al nostre costat i això es veu clarament que és una injustícia i que és un despropòsit i que no està dimensionat. Sí. Perquè abans d'engegar a 30 persones o abans de voler engegar 100 famílies...
100 famílies, que sigui, les que es calcula...
Clar, en total, 106 famílies serien entre els dos edificis, que és la intenció primera, no? ara estan amb el nostre edifici, però bueno, la intenció primera és aquesta. Ja van preparant el terreny per tot, no? Aleshores, això és una injustícia. Tu no engegues a 100 i pico de famílies i què? I després què? I quina és la raó d'això? Què? Que s'ha d'esponjar el terreny? Vale, però que espongem tota la costa d'Eivissa, espongem tota la costa de Formentera, a veure què passa. No? S'ha de fer així? O què? O deixam a la gent sense un habitatge? Per què? Perquè vull? No, això no. Que la raó que s'esgrimeix és que hi ha una seguretat, falta de seguretat en el béns de les persones i tot això. Vale, molt bé, demostrem-ho. Deixa'm que nosaltres podrem demostrar, no? I això no està passant.
Sílvia Hernández és portaveu i presidenta d'un dels blocs del Don Pepe a Sant Josep. Moltíssimes gràcies, Sílvia, una vegada més per estar aquí al nostre costat a Ràdio Illa Formentera i explicar-nos quin és el dia a dia d'aquest mes de centenar de famílies afectades per els intents de desallotjament. Sílvia, molta sort, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per el vostre interès, per informar la població i bueno, per recolzar aquest tema sempre. Moltíssimes gràcies.